Fa una nit clara i tranquil·la, hi ha la lluna que fa llum, els convidats van arribant i van omplint tota la casa.
Molt bon dia a tothom. Avui ens trobem aquí al costat d'un sol esplèndid, d'un dia fresquet i d'una calma absoluta, perquè avui al Passeu Passeu ens hem desplaçat fins a El Vergel de les Hades. És des d'aquí on parlarem durant mitja horeta amb el Santi Soto. Ell és el responsable, juntament amb tota la seva família, de tenir cura d'aquests vivers de planta, herba remeiera i tot el que fa referència al món vegetal ecològic, que tenim ben a prop de Castellà, perquè ens trobem a l'altra banda, diguéssim, de Castellà del Vallès, passant pel territori una miqueta més enllà, 200 metres més enllà, i tenim aquest, jo diria, paradís. Però, sense més preàmbuls, saludem el Santi. Molt bon dia, Santi.
Molt bon dia.
Benvingut i moltes gràcies per acceptar la nostra invitació al Passeu Passeu.
Bueno, pues, gràcies també per venir i per, bueno, per difondre aquesta iniciativa, doncs, que és una iniciativa, pues, familiar, petita, artesana, però molt lligada a la terra, i que fem tot un seguit de coses que ja us anirem explicant ara.
Doncs moltes gràcies per obrir-nos les portes, perquè ja ho sabeu que al Passeu Passeu ens agrada fer el xafarder, situar-nos, doncs, al lloc on s'estan succeint totes aquestes coses. Efectivament, en Santi ens diu que és un negoci familiar que va arrencar, doncs, sembla que fa molts anys ja, no?
Bueno, té dues fases. Dues fases. Vam començar, doncs, igual fa 28 anys en aquest espai. El que passa que per temes també de que ens... La finca era una mica petita i no tenia massa aigua en aquell moment, doncs vam dir, anem a buscar alguna altra cosa més grossa. I a més, com que la meva sòcia i companya, la Dalú, va néixer a Uruguai, doncs com que vam anar de vacances cap allà, doncs res, vam marxar cap a Uruguai, vam comprar una finca de 25 hectàrees, superguapa, un paradís brutal. El que passa és que, bueno, tots els paradisos a vegades tenen un petit problema, plou molt, i en aquell cas vam estar 2 anys i quasi un any sense plovent. I llavors, entre una cosa i altra, vam dir, escolta, el negoci no va acabar d'arrencar per temes bàsicament meteorològics. Per altres coses també, però bàsicament el meteorològic va ser... I bueno, vam tornar una altra vegada. I el que passa que ja tenia a la finca una altra gent i tal. I vam anar al Montnegre, que vam estar 13 anys, iniciant, bueno, muntant un projecte supermaco també, amb un altre paradís enmig de la muntanya, amb un llac, una riera. Nosaltres sempre anem buscant aquests jocs una mica no molt il·lídics, per viure a la natura. No? El nostre nom, doncs, fa referència a això, el Vergel. El Vergel és un lloc, pues, paradisíac, ple d'arbres, de fruita, de verdura i de plantes aromàtiques i de flors. No? Llavors, el de les Hades, bueno, la meva companya es diu Ada de Luz, el que passa que si reduït és A de l'U, Sud-amèrica es diu així, i per un tema també de descripció, bueno, es va quedar de l'U. És una Ada, no? Una Ada. I com que poc temps que ens vam conèixer va néixer la nostra filla, la nostra primera filla, pues, bueno, ja teníem dos adites, no? Llavors, pues, el Vergel de les Hades. O sigui que és un tema en plan bucòlic romàntic, però bueno, va per aquí la cosa.
Molt bé, que funciona i que explica molt bé aquest paradís. Un paradís que també, com deies, acompanyeu no només de la vostra filla, sinó que teniu uns quants fills més, oi?
Bueno, tenim dos fills més, en principi tenim tres. Ara mateix ja són grans i ja estan una mica per la seva feina també, no? Nosaltres en principi no hem volgut incidir massa perquè fossin pallesos o ens continuessin, que potser ens hauria agradat. La nostra filla sí que té molta mà verda i sempre fa coses molt interessants. Ara mateix està a Manresa i té una terrassa de 30 metres i fa una horta, doncs, així, amb testos impressionant, per exemple, no? I els nostres fills també, doncs, coneixen tot el tema de l'horta, tot el tema dels bolers del bosc, coneixen tota la vida de pallès i ecològica, però, bueno, cadascú té les seves aficions. Un li agrada l'aviació, l'altre li agrada l'electromecànica i la robòtica, no? Però, bueno, tenen les seves inclinacions, però com a mínim el dia que tinguin una casa o tinguin un hortet, doncs la podran correuar també.
Clar.
Perquè més enllà, que sigui o no una professió, el fet aquest de tenir cura de les plantes, com dèiem, veure-les créixer, collir els seus fruits, tot això és una cosa molt saludable a nivell ja fins i tot mental, no? Físic, de tot tipus, no? M'imagino.
I tant. I tant, perquè, a veure, una vegada te fiques a l'hort, la gent que ja té hort, doncs ja ha pogut disfrutar de que te fiques allà a treure herbes o a plantar o a regar, no sé què, i passen 4, 5 o 10 hores i no saps ni què ha passat, si han passat les hores o no. O sigui, és un joc de concentració, de meditació absoluta, tant de moda que està la meditació, el ioga i coses d'aquestes, doncs a l'hort teniu totes aquestes coses. A més, no cal pagar per anar al gimnàs, perquè aquí ho teniu assegurat, el gimnàs, a base de cavar, entrecavar, de treure herbes, assegut, de peu, bueno, és tot una feina molt completa, o sigui, molt centrada, i a més ens dona uns aliments saludables, que o sigui, que més volem, no?, de l'horta.
Oh, i tant. Doncs, Santi, si et sembla, fem una passejada per aquesta horta que teniu vosaltres. Aquí al nostre costat esquerre hi tenim un petit hivernacle. Què és el que hi teniu aquí dintre, en aquest hivernacle?
A aquest hivernacle tenim una gran col·lecció, unes 300 plantes aromàtiques i medicinals, de la qual s'encarrega bàsicament el viver, bueno, després veurem l'altre viver exterior, s'encarrega la Dalú, que és la nostra capa de viver. Sempre és una feina molt, molt especialitzada, i gràcies a ella que el viver de planta aromàtica se va iniciar gràcies a una iniciativa molt més d'ella, perquè és una feina molt, molt puntual, molt especialitzada, molt persistent, i ella té una mà especial per tot això, no? I llavors el tenir aquestes 300 varietats de plantes i augmentant cada any 5 o 6 o 10, pues és una feina molt, molt complexa, que la Dalú a poc a poc lo va fent, d'hora en hora, de miqueta en miqueta, ja té una capacitat i una paciència enorme per tirar endavant aquests temes, no?
Molt bé. Aquí tenim, doncs, planta aromàtica. Seguim caminant i veiem aquí una carxofera gegant, jo diria, gairebé, bueno, enorme, no?
Ara comença a créixer, ara té un metre, metre per un metre. Però
gairebé tan alta com nosaltres.
Sí, arriba a tenir 3 metres, arriba a tenir 2 metres i mig o coses així, no? O sigui, sembla que li ha agradat l'espai, la terra, està perforant aquí l'horta d'una manera increïble, i realment és impressionant, no?
Quina passada. Cada any s'ha de canviar la carxofera o...?
No, cada 4 o 5 anys. Depèn si ens venen tals o venen algun bitxo que se'n menja l'arrel, sí, però mentre vagi tirant no les canviem, no?
D'acord. Clar, m'imagino que aquesta no és pas acabada de néixer, eh?
No. Aquesta ja té 2 o 3 anys.
Ja és una veterana. Aquí tenim al nostre costat dret uns quants enciams, no?, de diferents varietats, també. I aquí tenim espinacs, són?
Espinacs.
Ara estem en bona època, no?
Sí, ara, bueno, ara estem acabant ja.
Acabant,
el mes d'abril ja comencen a espigar-se, però, bueno, encara tenim aquí l'última tongada d'espinacs superguapos que s'han fet molt bé. Aquests estan plantats en ple hivern i en 2 mesos s'han fet d'una manera increïble, no? Gràcies a una sèrie de tècniques que també fem, o sigui, fem una mica de protecció del fred, després li posem molt de compost, i amb aquesta, i molt de cura, no? Aquesta cura de donar, doncs, que 2 mesos tenim un espinac magnífic.
Molt bé. I també veiem que teniu tota la instal·lació del rec gota a gota, per tant, amb aquest rec gota a gota deduïm que també vosaltres teniu cura, doncs, de l'estalvi d'aigua, i que, a més, promocioneu i difoneu l'agricultura ecològica.
Sí. En el tema de l'aigua, pues, l'any passat vam tenir una cosa excepcional, quasi 1.200 o 1.400 litres aquí a Castellà, va ser excepcional, que no passa. O sigui, ja fa uns 4 o 5 anys que estem aquí instal·lats una altra vegada, i els 3 primers anys va ploure 150 litres per any. De 150 a 1.200 de l'any passat, imagineu la dificultat i la importància de que cada gota és superimportant per nosaltres en aquest espai, per tothom, no? Però aquí, doncs, com que no tenim massa aigua, tenim un pouet que va donant aigua, però no, si no plou, doncs no. Llavors, el gota a gota és un sistema, doncs, que estalvia moltíssim aigua i que localitza en el punt de la planta, de tal manera que aprofites molt més, i en comptes de regar amb 10 litres per dia i metro, doncs amb 3 o 5 doncs podem arribar a tenir plantes maques.
També hem vist a l'entrar, allà al nostre costat també dret, unes plaques solars. Aquestes plaques solars, què alimenten? Quina energia?
Això són plaques electrovoltaiques, o sigui, fan llum per la casa. Això fa uns 3.000-4.500 watts diaris i és una instal·lació per tenir llum aquí. O sigui, per dos motius. Una, perquè no ens arriba a la finca la llum, diguem, de la xarxa, i l'altra perquè ens agrada tenir la màxima autonomia. Dins de l'agroecologia, l'agricultura ecològica, hi ha una part important de l'autonomia no només alimentària, sinó també autonomia energètica. I dins d'aquesta política o aquesta forma d'entendre la vida, doncs ens agrada molt doncs, aquest tema d'utilitzar l'energia de manera òptima. Per tant, tenim plaques per la llum, també tenim cuina solar, tenim algunes d'altres, doncs ara estem instal·lant unes plaques tèrmiques per l'aigua, aprofitant, doncs, ja que tenim molta llum de sol, doncs, aprofitar aquest sol.
Molt bé, perquè quan es fa fosc, en aquest hort en concret, com us il·lumineu, com us hi veieu?
Sí, bueno, amb la llum de les plaques. Val. O sigui, ja tenim, en principi, doncs, ja la casa que ara baixarem, doncs tenim tota l'instal·lació sense cap problema.
Molt bé. D'acord, doncs seguim caminant, ens acostem aquí al costat esquerre, que també hi tenim aquí uns porros, no? I també unes cebes, d'acord? Aquí seria la part dels bulbs.
Sí, porros, cebes i alls, cibulet, en fi, hi ha una sèrie de coses.
Doncs, unes també... bledes, que les bledes creixen a tot arreu, les creixen...
Sí, no, la breda ja és una malherba, una vegada l'instal·les ja creix per tot arreu. I ara doncs, ja estem tenint doncs, enciams, maduixes... pastanaga i tot un munt de plantes silvestres que també no traiem algunes plantes, no les traiem de l'hort, males herbes que diríem, no les traiem de l'hort sinó les de sempre. Per exemple, se veu molt dent de lleó, per exemple,
sí.
Se veu molt dent de lleó entre mig de l'horta.
Doncs que és beneficiosa, no? Una planta amiga.
És beneficiosa, sinó que amb les flors fem unes infusions que són fungicides, que maten el míldiu i l'oïdia. I a més les fulles les posem a la amanida, que té molts minerals i moltes vitamines que també ens ajuden doncs, a la nostra salut.
Ja ho veieu aquí, s'aprofita tot, tot, tot. Escolta'm, Santi, jo també tinc un hort a casa, però aquest any que per primera vegada he plantat coliflors, se m'han fet però molt petitones. No sé si és que el meu problema és que tinc un hort cara nord i, per tant, ja ha tocat la llum però no el sol, o bé que no hi he posat prou nutrients. Per exemple, tu com a expert d'aquests temes, si t'explico aquesta problemàtica, què em diries?
Potser tens tres problemàtiques. Una, el sol. Normalment necessites unes 6 hores de llum solar, més o menys directa, per tenir una bona producció. L'altra, la fertilitat, podria ser perquè a vegades doncs, o no es munta una bona rotació o falta una mica de fertilitat. Però jo crec que hi ha una tercera, que a vegades també passa, que és la data de plantació. O sigui, normalment l'hort d'hivern tenim la idea de que ha de ser d'hivern i en canvi l'hem de plantar per anar bé al juliol. Juliol i agost, que és quan estem de vacances, bàsicament. I llavors a vegades costa dir, hòstia, doncs dedico un dia o mig dia a plantar una mica l'hort d'hivern. Això és el que tindríem de fer, no?
Bueno, i que potser a vegades està ocupat, perquè si no tenim l'hort molt gran, el tenim ocupat per les tomaqueres.
Exacte. És el que ens passa, que la tomaquera és el que més ens agrada a l'horta i sempre estan tomàquets, pebrots, carbassó i falta espai. A sota dels tomàquets, com que el tomàquet ja juliol ja està acabant una mica, sí, o està en plena producció, per a sota ja han collit les primeres, se'n pot treure algunes fulles i plantar entre mig dels tomàquets les coliflors.
Ah, i no li fa mal, eh?
No li fa mal, i van creixent a poc a poc, i quan traiem les tomaqueres ja la coliflor quasi està feta. Un truco d'aquestos de tenir poc espai, no?
Molt bé, doncs em prenc nota, a veure si ho podem aplicar. Bueno. També algun truc, suposo, perquè hi toqui més el sol, perquè encara que hi toqui llum no seria suficient, no?
Bueno, a vegades podem utilitzar deflectors de llum, podem pintar parets de color blanc, podem, bueno, sobretot aquestes dues coses, deflectors i parets de color blanc ens ajudarien sobretot a patis o a llocs que hi ha poc sol, doncs que tingués com a mínim més llum.
D'acord. Molt bé, aquí al costat tenim ja faves, pèsols... Que boniques aquestes flors dels pèsols, eh?
Bueno, aquests són estirabecs, que són de color lila, són de dos colors lila.
Perquè normalment són blanques, no?
Sí, són dos espectaculars, tenim més allà endavant, els blancs són més de gra, i de fet és que ens agrada molt ficar molt color a l'horta. Ara mateix encara no hi ha molta floració, perquè ja comencem ara a fer els planters de plantes de flor, però si vens un altre dia al maig o a últims de maig, doncs veuràs que l'horta és una ple de flors i colors, sobretot de roses, vermells, grocs, taronges, també que ajuda a que vinguin molts insectes.
Mira, ara en tenim un aquí, no?
A polinizar les plantes per tenir més fruita i a evitar plagues i pulgons i mosca blanques que surten perquè hi ha insectes que se les mengen gràcies a les flors.
Molt bé. Sí, sí, aquí tenim un, bueno, un borinot ben pelut, eh? Sí. De color taronja. Sí. Ja està fent la seva feina. Molt bé, les faves per aquí, més carxoferes cap aquí baix. I aquí tornem a trobar uns quants testos de més aromàtiques, potser?
Sí. Aquí ja hi ha tot un altre espai de vida.
Aquestes ja no són amb hivernacle, eh? Aquestes que estem veient ara ja estan a l'aire lliure. Que aquí tenim...
Aquí ja tenim les farigoles, les orenques, el cibulet, ja tota mena de plantes d'exterior que aguanten fred i que no tenen cap problema per estar fora. Tot al més al contrari, les sàlvies, romaní, tota la planta, diguem, mediterrània i d'espai una mica exterior i més sec. Aquí també, a l'estar a l'exterior, doncs està més sec i té més sol encara. Vull dir que, a part de que tenim moltes altres més, no? Moltes plantes de flora una mica rares, i aquí ens especialitzem en plantes originals, rares, que no té pràcticament cap viver, i que nosaltres doncs, anem fent poquet a poquet, tenim, ja dic, unes 300, i en temporada podem arribar a 400 o 500 espècies rares.
Aquest justament és un plus, no?, del Vergel de les Hades, i segurament és on molta gent acaba venint aquí, no?, perquè sí. Troba plantes...
Sí. Aquest és el factor de diferenciació, tant en moda que ja s'ha imposat fa uns anys, la diferenciació. O sigui, perquè per ser competitiu, aquella història que diem que has de ser competitiu, nosaltres no busquem la competir amb ningú, tot al contrari. El que sí busquem, pues, los nichos de mercat, no? Aquests espais de buits que no fa ningú, i lo aprofitem. És una feina molt complexa, molt dura, dura no, complexa, i això és una feina, jo diria, molt femenina. Ja t'he comentat abans que la Dalú és l'encarregada, bàsicament, de portar a la direcció de tot aquest tema de què fem, quan ho fem, de fer les queix, de recuperar totes les llavors, de fer llavoretes, jo per ser... La dent de lleó, per exemple, ella l'agafa flor en flor, una vegada està seca, flor en flor, la va agafar i la posa en un sobret, o sigui, una flor o dos flors en un sobret. Aquesta feina és una feina d'una paciència i d'una delicadesa i d'una persistència que has de tenir una característica psicològica molt especial. I, en principi, la Dalú fa aquesta feina de viverista que és complexa. Jo l'acompanyo en aquest procés, però faig més altres coses, l'horta, el tema formació exterior, altres coses que fem de la feina de la casa, no? Però el que és la feina de viver, bàsicament, ho fa tot ella.
Uh-huh. Aquí darrere tenim un cirerer preciós en plena floració, ja està més blanc que marró, està increïble. També vosaltres feu arbre fruiter?
Bueno, tenim el vergel, és un, com a idea utòpica o romàntica, és un espai ple d'arbre fruiters, i a sota, pues, ple de fruites i verdures i hortalisses i això. I, bueno, i es tracta d'ocupar això, no? I la idea, ja hi havia aquí uns quants arbres fruiters, alguns són molt bés, tota l'olivera, que ja pràcticament quasi ens dona la meitat de l'oli que gastem a l'any, i després hi ha l'ametller.
El prenseu vosaltres?
No. Fins ara lo prensàvem aquí a Can Bogunyà, sí. I ara esperem doncs, que retorni una altra vegada a Can Bogunyà
a fer premsa.
A prensar, no? Que és una cosa. I llavors sí que estem pensant que si Can Bogunyà no continua endavant, doncs fer la nostra prensada aquí, però bueno... I el que sí, el tema d'arbre fruiters, per a sota el cirere veuràs que hi ha gers, hi ha groselles, hi ha tot de maduixa de bosc per a sota. O sigui, estem creant ja, hi ha borrajes, per exemple.
Borrajes, sí.
I, de fet, per sota estan sortint també plantes aromàtiques, que ara no hi són, però d'aquí un mes hi seran, el tanaceto...
Fins i tot una esparreguera, que té un superespàrrec allà, gegant. Ara i també en plena temporada d'espàrrecs.
I ara, sota de l'arbre, també plantem doncs, mongeta, també plantem girassol, escarxofes, consoldes, i fotem tot a sota de l'arbre, aprofitant l'ombra, i així concentrem l'aigua, ja que reguem les plantes, reguem l'arbre també. És un model que li diem el bosc d'aliments, o el bosc comestible, que és una idea de permacultura, que és una línia d'agroecologia molt divertida, molt interessant, i ja si en petits espais tenim concentrat moltíssima planta i moltíssima producció. Llavors concentrem matèria orgànica, el compost i l'aigua, i també fem una cosa que no llaurem, perquè com que hi ha tanta planta tampoc no dona per llaurar. O sigui, és treure les herbes a mà i tallar amb desbrossadora o amb algun estris i deixar tot d'aquesta manera, en la qual imitem molt el bosc. Uh-huh. I això és el que diem el bosc comestible, el bosc d'aliments, que fem uns talleres molt divertits relacionats amb tot aquest tema, no? I també una altra cosa, incidir amb el cirerer, que està en una floració més abans.
Sí.
Aquest any tenim, com que no s'ha plogut tot l'hivern, uh-huh, pues a pensar que, bueno, que ja és la primavera, que ja tenim de treure flors i, bueno, està espectacular. Esperem que sí, plogui, està, perquè si no tindrem de fotre aquí una regada espectacular, no?
Ja veus, sí, està aquí, però exuberant. Aquest del bosc comestible sí que ja ho havíem sentit i que, de fet, trenca esquemes, no?, del que a vegades ens resistim a fer, no?, que és nosaltres parcel·lar, no?, i cada parcel·la té la seva sola verdura, no?, el seu sol arbre, i a vegades no, compartir i unir al final dona encara més resultat que no pas separar.
Sí, és la història de la cooperació tan famosa. És a dir, si els diferents elements de la natura cooperen entre si, realment el resultat final es crea una sinergia, o sigui, una multiplicació d'efecte. O sigui, si 2 més 2 no seran 4, sinó seran 8, 12, 14. O sigui, hi ha un efecte multiplicatiu molt important, i això és un concepte no nou, però sí que cada vegada està agafant més força, no només a nivell agrícola, sinó a nivell social, a nivell econòmic, o sigui, la cooperació, fins i tot s'està aplicant a empreses, empreses que fins ara eren capitalistes també s'està aplicant. El tema de cooperació, d'ajudar-se entre uns als altres, perquè si no la competició no és la regla. I llavors la competició, doncs, per això tenim les oliveres o tenim una sèrie de cultius, la vinya, per exemple, llaurada contínuament, i clar, tant llaurar mata la terra. O sigui, després ara, si cas, veurem el compost i veurem una mica el que creix allà, el que hi ha, els organismes vius que hi ha a la terra, doncs cada vegada que llaurem, els matem tot això. I en una terra rica, en una terra pobra de Vilafranca o una terra molt llaurada, oliveres i tal, podem trobar 40 o 50 quilos de ser vius. Però en una terra que no estigui llaurada, de bosc, d'aquesta que té olor a bosc, que hi ha molt humus, podem trobar 60.000 quilos de ser vius. O sigui, de 60 quilos a 60.000 o 30.000 quilos, depèn del bosc, és el que marca la diferència d'aquest concepte. El que passa és que és un concepte cultural, que des del neolític potser ja estem llaurant, o des dels grecs parlaven d'erosió, els romans van tenir uns problemes aquí a Sant Cugat amb la vinya perquè se llaurava molt i hi havia ja problemes. O sigui, imagineu ja nosaltres que estem arribant a un punt de saturar.
I al final la solució és fàcil, és no fer res, o sigui, no fer tanta agressió a la terra, no?
Bueno,
no remenar-la tant ni tocar-la tant.
Però significa a vegades entendre el concepte i aplicar, doncs, correccions o fer feines en algun moment molt concretes que fins ara eren una mica desconegudes, com jo que sé, pues, aplicació d'un compost per sobre o d'un encoixinat, o, però després del ploure, aprofitar les pluges, dirigir tota l'aigua que cau a la pastura o a la casa cap a les hortes o cap als arbres. O sigui, aprofitar tota l'energia que ens cau a sobre, sobretot l'aigua, és una política que tenim aquí molt, molt, molt austera i molt dedicada. Cada vegada que plou sortim a regar, no?, a dirigir l'aigua cap a tots els trossos, no?, perquè és un bé preciat, important, no? I per això no és no fer res, sinó que el no fer res passarà d'aquí quan estigui instal·lat el bosc, que el bosc estarà madur, hi haurà les feines de tallar branques per poder passar o desbrossar o de fer podes si es necessiten, i ja tindrem una feina feta. Però això ens costarà 3, 4, 5 anys, depèn com estigui la terra, depèn l'aigua que tinguem i depèn com estigui. O sigui, és un procés que necessita un disseny, necessita un coneixement, I
paciència, no? Sí, perquè l'hort necessita paciència.
És paciència,
no?
És paciència, perquè tu vas tirant matèria orgànica sobre la terra i no veus que faci res. I en canvi, de cop i volta, plou 1.200 litres com l'any passat i comencen a sortir bolets, comencen a sortir fruita per tot arreu, comencen les verdures a estar molt manques. O sigui, l'efecte tu lo trobes quan has fet la feina feta i ben feta, i després, si plou o fa unes condicions bones, el resultat es veu molt clar. Mm-hmm.
Anem a veure el compost?
Anem a veure.
Vinga, tornem a pujar cap amunt d'aquest lloc que, del que no marxaríem mai, almenys jo. A mi m'agraden aquests espais tranquils. M'imagino que no deuen agradar a tothom, perquè al final les persones s'acaben concentrant doncs, en ciutats o fins i tot aquí al poble de Castellà, no? Però realment persones que optin no, per no només tenir un hort, sinó viure no, en aquests espais de natura, de pagès, no és tan habitual, no? Vull dir que semblen idíl·lics, però al final també m'imagino que són espais també més durs, no? Més rigorosos.
Bueno, sí. A veure, nosaltres, per exemple, tenim les plaques solars, que, bueno, això podríem tenir llum, com algunes masies que tenen per aquí a la vora, no? I podríem tenir algun pou més profund, o podríem tenir coses, no? Però, en principi, és molt... És dur, per exemple, si a l'hivern no està ennuvolat o plou durant massa temps, doncs no tindran llum, o tindran poca llum. I llavors, en comptes d'anar a dormir a les 12, tindran d'anar a dormir a les 10 o a les 9. Aquesta forma d'entendre la vida costa perquè, com que ens acostumem a encendre amb la llum i o tancar-la, obrir l'aixeta o tancar-la perquè pensem que allò no s'acaba mai, pues quan vas al camp dius, hòstia, s'ha acabat. S'ha acabat i és una cosa que depèn de del sol, depèn de si plou o no plou, depèn de la natura. I te fa una relació més intensa amb la natura. El que passa és que depèn de la teva personalitat, doncs no t'agradarà o t'integrarà a poc a poc. De tota manera, poquet a poquet, és bo conèixer aquest espai. Conèixer la idea i per això fem a vegades doncs, tallers intensius d'una setmaneta. Doncs que la gent està aquí amb tanta campanya o està aquí amb nosaltres doncs, fent aprenent coses, entenen aquest procés. I pots estar doncs, visquent enmig de Rambla Catalunya i vens aquí i dius, hòstia... I depèn, a vegades en una setmana d'estar aquí ja no vols marxar mai més.
Vull dir que feu tallers no només d'un dia, sinó que són tallers que duren més d'un dia.
Aquí tenim el compost i allà al final veus una mica la brancada, brancada que ve de la poda,
restes
vegetals de tota la poda, d'arbres i d'arbustos, netejar marges, doncs que l'opilem durant un temps, lo mullem ben mullat, i després anem fent piles, lo barregem. Barregem amb restes de la cuina i restes de casa, lo mullem bé i després... Doncs...
I ho posem aquí, clar. Jo ara ens estem trobant, aquí hi ha com una petita muntanya recoberta amb palla, d'acord? Jo m'esperava trobar el típic bidó de compost, no? Aquests compostadors que normalment veiem, i en canvi no, ho poden tenir aquí, en un espai molt més gran, i mira, ara el Santi ens està ensenyant doncs, aquí uns cucs, que estan sorgint doncs, de tot aquest compost, no? Aquest humus que tenim ja aquí, gairebé a punt per fer servir aquest o encara no?
Sí, aquest ja es pot fer servir, llavors ho passem per un sedàs, per una criba, o en aquest cas hem plantat a sobre de la mateixa pila, que té mig metre per un metro, d'un metro d'ample per mig metro d'alt, hem plantat carabassons cada metro, aprofitant la gran quantitat de matèria orgànica que tenim aquí, que ara aquesta l'aprofitem per fer aquesta producció, i aquesta pila, no està llaurada, sinó que simplement hem apilat el material a sobre i és una tècnica molt, molt, molt interessant de fer hortes. T'imagines, doncs, feixes així de 3, 4, 5 o 10 metres, un al costat de l'altre, tot el residu de la ciutat, per exemple, amb el picat forestal...
Això deu créixer una barbaritat.
D'aquestes tres plantetes de carabassons donen 35 quilos comptats i pesats.
Cada planta 35 quilos.
Bueno, hi ha tres, llavors te donaria uns 10 quilos, no? Però aquests 3 metres ens donen 100 quilos i pico de carabassó durant tota la temporada, comencem d'aquí un mes fins a l'octubre, no? O sigui, va donant carabassó, i l'any passat no va fer fred i fins a Nadal estaven collint carabassons. Només en 3 mates, 3 metres quadrats. Fins i tot ara podem arribar a vendre, perquè aquest seria una mica la història. Comences fent l'hort teu per autoconsum de la família i dels veïns que tens al costat per intercanviar, i acabes doncs, venent coses a la plaça o al mercat o intercanviar amb altra gent. No? O sigui, aquesta seria... Però la gran idea és que aquí fem una fertilitat enorme. Imagina ara tota la finca amb aquest mig metro de matèria orgànica. Clar. Aquest és el concepte del bosc del vergel, no? Que aquí aprofita molt més l'aigua, i l'humus aguanta el triple del seu pes amb aigua. O sigui, una vegada plou...
És com si nosaltres tinguéssim un dinar de festa major cada dia, eh? Sí. Pollastre rostit, vinga.
És una
plato completo.
I aquí ja veiem la idea de el concepte que estem explicant, no?
Sí,
que tota la finca sigués mig metro de matèria orgànica com el bosc. i llavors creixen les plantes enormes, no? I
clar, clar.
També creixen fongs, micorrisses, creixen bactèries, fongs, tota una sèrie. Aquí hi ha uns bitxets blancs,
sí,
que no es veuen només
sí.
En lupa.
Ah, sí, sí, sí.
Tot això són els colèmbolos. Són uns bitxets molt petitets que el que fan és menjar bacteris i fongs. Uh-huh. I estan transformant la matèria orgànica. Les fulles, les branques, tot lo destrossen poquet a poquet, i aquests bitxos hi ha per cada metro 60-70.000 bitxos que estan aquí fent feina, que, bueno, són treballadors que no pagues, no? Que estan allà, que els encanta estar aquí, que tenen menjar. L'important és carboni, que és la seva... El carboni és la palla o residus de matèria orgànica, aigua, que estigui més o menys humit, i ombra, que aconseguim amb una cobertura de palla o de matèria orgànica de qualsevol tipus.
Molt bé, molt bé. Doncs em sembla estupendo, perquè és això, és, al final resulta... Té molts avantatges, però l'econòmic també hi és, no? L'econòmic, el de rendiment, el de salut...
Aquí tenim unes caixes...
Tota mena. Ah, mira, i aquí tenim cucs, molt bé.
Jombrius vermelles, que aquí el que posem bàsicament és residu de casa.
Vale.
Residu de casa, residu de la cuina... Sí. I llavors aquí fem la cria de les jombrius per després posar-les al compost.
Molt bé.
Llavors estan...
I aquí sí, veiem doncs, restes de matèria orgànica ja mig descomposada, bé, gairebé del tot. Closques d'ou que es veu per aquí encara alguna. Ah, sí, i aquí tenim els cucs. Els cucs de compost, que són els cucs aquests de lombriz roja, no? Que són els com els més adequats, no?, per bueno, aquesta feina.
Treballen en superfície i fan una transformació en 6 mesos. Ara t'ensenyaré el resultat final d'això en uns 6 mesos, entre 3 a 6 mesos, depèn la...
4,
vale. Doncs...
6 mesos és una passada veure això i després veure el resultat d'allà.
Una
altra cosa interessant que tenim aquí són les plantes aquàtiques, per depurar...
Ah, molt bé. Molt bé, molt bé. Plantes aquàtiques. És que aquí ens anem movent pel Vergel i encara hi ha més coses, més coses, més coses.
Ara, vull dir que... encara no tenim muntada la depuradora d'aigua residual de la casa, però ja estem començant a construir-la i ficarem tot de plantes aquàtiques que són depuradores de l'aigua residual, de tal manera que tota l'aigua del lavabo, de les dutxes, tot això, de l'aigüera, doncs va tot a uns depòsits que amb les plantes depuren l'aigua, la netegen i surt una aigua neta, totalment, que se pot utilitzar per regar, o per ficar als arbres, o per ficar doncs, a la paradera, fer el que sigui.
Carai, clar, és un gran model a seguir, perquè al final és buscar la sostenibilitat, no? A més, accessible, una sostenibilitat accessible, que no cal fer inversions astronòmiques, no? Tampoc per aconseguir aquests resultats i aconseguir això, no? La depuració de l'aigua i aconseguir, doncs, en fi... Una vida més sostenible. Santi, se'ns està acabant el temps ja, haurem d'anar-nos acomiadant.
Sí. Anem a... A veure si arribem al compost.
D'acord, no? Aquest dels 6 mesos, que ja seria com el que estaria preparat per fer servir, no? El de 6 mesos. Ara ens estem desplaçant ja cap a l'extrem, diguéssim, esquerre del viver. Aquí tenim el compost, 6 mesos... I sí, i efectivament, aquí aquest seria el que podríem trobar o podríem comprar en tendes, doncs, no? Ja comercialitzat,
sí, tamisat,
no? Aquest tamisat, ja. Granulat...
Això és una màgia total i absoluta. Això per tota la seda, sobretot la gent que no l'ha vist, en principi és una mica fastigós quan veus tantes jombrius i tanta residu, porqueria i tal, però en realitat quan lo veus als 6 mesos... te quedes impressionat i te quedes amb ganes de dir però per què no me l'havien explicat això als 5 anys?
Sí, sí, sí.
Perquè potser en comptes de ser el que sóc ara, pues igual m'hauria quedat al camp fent coses divertides i maques i apassionants, no?
Sí, sí, sí. I tant apassionant el món del Vergel de les Hades, apassionant el món de fet de l'agricultura ecològica, a la que us convidem a venir, perquè doncs, el Santi i la seva família estan oberts, ja ho heu vist, a rebre visites, també aquí des d'aquí feu venda directa, no?
Sí, fem venda directa, sobretot de la planta aromàtica. De moment d'hortalissa no tenim més per l'autoconsum, però sí la planta aromàtica i llavors que surten de totes aquestes plantes aromàtiques medicinals, que són moltes i variades i són molt interessants. I fem doncs, això, tallers, sobretot de planta aromàtica medicinal, de horta, de com fer una horta ecològica a casa, familiar, i de coses relacionades, doncs, comestible, o com transformar la planta aromàtica per secar-la o per fer sabons o per fer cosetes d'aquestes. O sigui, es tracta de revaloritzar els coneixements que tenim nosaltres de la vida al camp que fem cada dia, i això és un modus vivendi que ens permet, doncs, tenir uns ingressos, doncs, exteriors, no?
Molt bé, doncs, Santi Soto, moltíssimes gràcies per haver-nos obert les portes avui al Passeu Passeu. Ens ha encantat venir.
Bueno, pues, igualment gràcies a vosaltres per venir una altra vegada, i pues, ja sabeu que tenim les portes obertes per vosaltres i per tothom que vulgui venir.
Molt bé, i ja ho sabeu, si mai us perdeu a prop del tanatori, no deixeu de venir al Vergel de les Hades, res, a 200 metres el trobareu, i on trobareu també, doncs, aquest paradís vegetal que tenim a Castellar del Vallès. Moltíssimes gràcies i fins a la propera. A reveure.
Gràcies a tothom.